Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11. Us informa Olma Giró. El Departament de Salut ha obert avui el calendari de cites per a la dosi de reforç de la vacuna contra la Covid de les persones d'entre 30 i 39 anys. Ja es pot demanar cita prèvia per l'administració de la tercera vacuna. El temps necessari per rebre la dosi de reforç des de l'anterior dosi s'ha reduït de 6 a 5 mesos, com també havia reclamat des de Salut. Ho ha anunciat el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, en una entrevista a Catalunya Ràdio.
Anirà per franges i avui mateix a les 10, les persones entre 30 i 39 anys ja podran sol·licitar cita. Tenim forats, per tant, jo crec que no costarà molt de trobar. Segurament el que sempre diem, potser no al costat de casa teva, no? Potser no el dia just que tu vulguis, però hi ha una oferta àmplia i, per tant, encara tenim molts forats per cobrir. I animo la gent, no només de 30 a 39 anys, sinó les de 40 a 49 i de 50 a 59, que encara no ho hagin pogut fer, que ho facin.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Catalunya ha superat les 25.000 morts per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. En concret, han mort 25.002 persones, 28 més que fa justament 24 hores. També s'ha passat del llindar dels 2.500 ingressats, amb 2.524 hospitalitzats a hores d'ara, 119 més que ahir. Salut ha declarat 35.426 nous contagis. El risc de rebrot és un altre dels indicadors que també puja i ho fa 319 punts i la velocitat de transmissió també ho fa i arriba ara a l'1,15. A les unitats de cures intensives, però, hi ha 12 ingressats menys. I en clau política, la portaveu del PSC al Parlament, Alicia Romero, demana al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que rebaixi les condicions amb què negocia la taula de diàleg i que no s'obsessioni amb les dates.
Seria bé que treballessin la proposta catalana i per això insisteixo en que convoqui els partits catalans, però en tot cas aquesta informació l'han de donar al govern d'Espanya o al govern de Catalunya. Jo sé que s'està treballant, per exemple, amb la comissió bilateral.
Alicia Romero ho ha apuntat en una entrevista al programa El Matí de Ràdio Estel i també ha apuntat que creu que no és incompatible defensar la immersió lingüística i fer un 25% de castellà a les aules. Encara en clau política, Jordi Cuixart deixa la presidència d'Òmnium Cultural. Ocupava el càrrec des del desembre del 2015, quan va substituir Quim Torra al capdavant de l'entitat. El fins ara líder de l'entitat assegura que plega perquè creu que s'han de rellevar tots els protagonistes polítics de l'octubre del 2017. Ho ha anunciat, per sorpresa, en una entrevista a RAC1.
La graduació de les ulleres del 2017, doncs pel 2022, doncs perdonin, senyors, no, aquella graduació s'ha de tornar a reajustar i, per tant, a totes les persones que el 2017 doncs vam tenir aquest un protagonisme i vam intentar-ho fer tots el millor possible, doncs és possible doncs que un dels bons serveis que podem fer també al país doncs és endreçar les nostres organitzacions, endreçar cadascú a casa seva.
Cuixart considera que amb nous lideratges s'aconseguirà que l'independentisme acordi una nova estratègia compartida.
No podem renunciar a referents tan importants com el president Puigdemont, com l'Oriol Junqueras, com la Marta Rovira, l'Anna Gabriel, l'Antoni Comín, però sí que és veritat i és obvi que en la situació en la que ens trobem necessitem una estratègia compartida i, per tant, aquests nous lideratges, de ben segur, propiciaran molt més que es pugui dur a terme aquesta estratègia compartida que no pas doncs, els lideratges anteriors.
Cuixart deixarà la presidència d'Òmnium a finals de febrer i proposa el filòsof Xavier Antich com a relleu. L'actual número 2, Marcel Mauri, tampoc continuarà. Moment ara per a la informació esportiva amb Anna Closa.
Novak Djokovic no podrà disputar l'Open d'Austràlia de tennis. El ministre d'Immigració australià li ha tornat a cancel·lar el visat per estar al país i serà deportat. Els advocats del serbi encara poden presentar un recurs. Recordem que el tenista serbi va entrar al país el passat dia 5 de gener sense haver estat vacunat contra la Covid. Segons les autoritats del país, Djokovic havia justificat que hauria donat positiu al desembre i, per tant, tenia una exempció mèdica per poder viatjar a Melbourne. Tot i així, Immigració continuava estudiant el cas i finalment a 3 dies de la competició li han cancel·lat el visat. Per tant, el 9 vegades campió de l'Open d'Austràlia haurà de tornar a casa i no podrà formar part d'aquest primer gran slam de l'any. Encara en tenis, Paula Badosa ha guanyat la russa Kasatkina per un doble 6-2. I en motor, el Rally Dakar 2022 en la categoria de motos, Sam Sunderland s'ha proclamat campió. És el segon triomf per al britànic que ja va guanyar el 2017. Joan Barreda ha acabat 5è a 25 minuts de Sunderland i el català Joan Pedrero ha acabat 20è a 2 hores i 40 minuts. El guanyador de l'última etapa en la categoria de motos ha estat pel xilè Pablo Quintanilla. En la categoria de cotxes, Nasser Al-Tiyah és el guanyador de la competició amb un coixí de 30 minuts sobre el francès Sebastián Loeb.
Gràcies, Anna. Més notícies a les 12 i us deixem ara amb el magazín del matí a Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel.
Ara mateix passant 7 minuts de les 11, el Museu Diocesà i la Catedral de Barcelona ens conviden a fer un viatge cap a Orient. I com ho fan? Doncs a través d'una exposició que es va inaugurar ahir a Molins de Fortuny, Sorolla, Fabrés i Costa, Marriera, entre d'altres. En definitiva, un diàleg amb altres mirades a Orient, com la que ofereix també el pare Ubach, monjo biblista benedictí, en les seves exposicions. A més, també s'inclouen altres elements que complementen el discurs i que van des d'un manual de màgia andalusina, sí, ho heu escoltat bé, a un braçalet Marriera que acompanya doncs, a una odalística pintada per el mateix Marriera. L'exposició, per cert, es pot visitar al Museu Diocesà de Barcelona i a la sala capitular de la catedral fins al proper 22 de maig. És per això que volem doncs, avui entrevistar res breument al doctor Òscar Carrascosa. Ell és el comissari de l'exposició Viatge a Orient i també és especialista en relacions entre arts plàstiques i literatura. Molt bon dia, buenos días.
Buenos días.
Fascinante la exposición que presentasteis ayer en el Museo Diocesà y también en la Catedral de Barcelona. ¿Cuál es el principal propósito o el propósito fundamental de la exposición Viaja a Oriente?
La exposición Viaja a Oriente ofrece una reflexión sobre el Oriente real imaginado por pintores y escritores de una de las corrientes estéticas más relevantes de finales del XIX, que de hecho perdía hasta comienzos del siglo XX, que es el orientalismo. Junto a esta representación plástica y literaria de Oriente, visitado y fabulado, en ocasiones más fabulado que visitado, la exposición se presenta como una moneda con dos caras, y la otra cara de esta moneda se encuentra la mirada aventurera del padre Ubach, que transmite a través de sus diarios y fotografías una pasión por el conocimiento directo de la geografía del Antiguo Testamento. De esta manera, en la exposición podemos contemplar óleos de Fortuny, Sorolla, Fabrés, Marriera o Grassot, junto a otras miradas pictóricas, en diálogo a la vez con otra exposición dentro de esa exposición, que es una selección de cerca de casi 100 fotografías tomadas por el padre Ubach durante sus expediciones.
De alguna manera, lo estábamos escuchando atentamente, señor Carrascosa, ¿dista mucho la mirada que tenemos del Oriente real al que imaginan estos grandes artistas?
Muchos de ellos artistas sí visitaron Oriente, otros no, pero lo visitasen o no, al fin y al cabo estamos hablando de una corriente estética y por lo tanto hay un proceso de fabulación que en algunas de las secciones de las exposiciones es incluso especialmente evidente, como es el caso de las odaliscas, donde presentamos 5 odaliscas, 3 de Agrassot, una de Joaquim Sorolla y otra de Marriera, donde pues vemos como el proceso de cercanía a la fabulación más alejada de la realidad puede ser bastante, bastante evidente. Además, pues claro, al ser una corriente estética tenemos que dar por hecho que hay un apartado ficcional.
Uh-huh. ¿Y qué nos puede enseñar esta mirada hacia el Oriente a través de esta exposición?
Bueno, tradicionalmente el viaje, en nuestra tradición el viaje tiene que cambiar al viajero. Y también en nuestra tradición Oriente es siempre el otro. De hecho, lo podemos definir casi como otriente. Da igual que es un Oriente cercano, un Oriente lejano. Uh-huh. Occidente mira a Oriente como el otro. Entonces, pues tal vez también tendríamos que preguntarnos si hasta qué punto ha cambiado la mirada de Occidente, uh-huh, si aún nos queda parte del camino de este viaje. Un camino que sí recorrió el padre Ubach, porque sus fotografías se crea a través de la pasión por el conocimiento, de la intelectualidad, pero también del espacio de espiritualidad, que era un espacio común donde el otro ya no es el otro, sino que somos... Es el propio yo.
Claro, nos está hablando que son auténticas obras maestras de arte, como por ejemplo, ara examinant una pistola de Sorolla, Vell d'Esquena, de Grassot i el músic itinerant.
Primera pel Museu de Montserrat.
Mm-hmm. Sí. Claro, son tres óleos que pueden ser cualificados justamente, señor Carrascosa, como decíamos, brillantes. ¿Cómo se ha hecho esta tría? ¿Cómo se han escogido estas obras para que forman parte de esta exposición Viatge a Orient?
La curaduría la hemos realizado a partir de... O sea, nos ha llevado a tener un total de seis prestadores a los que hemos de sumar los fondos propios de la Catedral y el Museo Diocesá. Y la hemos hecho estructurada en varias secciones con la idea de recorrer esta mirada a Oriente. Hemos tratado la espiritualidad, Fortún, por supuesto, como maestro del orientalismo, por eso la exposición incluye 10 obras de Fortún. Tratamos los modelos compartidos entre Fortún y algunos de sus más cercanos amigos y seguidores, como es el caso de Grassot. Los espacios icónicos, tanto la pintura española como los orientalistas europeos, los tipos, odaliscas, tipos masculinos, y las escenas costumbristas. Pero como comentaba, esta selección pictórica, no hemos querido que se quede solo ahí, no hemos querido hacer una exposición orientalista tradicional, sino que hemos querido que se vertebre con otros ejes discursivos. Y es por eso que se presentan conviviendo con las obras, la selección de fotografías del padre Ubach, que de hecho en algunos casos en arte. Uh-huh. Identificaciones evidentes con una mirada muy distinta que también nos lleva a la reflexión. Y en un tercer nivel expositivo hemos querido corporeizar algunas de los referentes que aparecen en las obras plásticas, y, por ejemplo, en la odalisca de Luis Marriera, que muestra sus joyas en el óleo, está presentada junto a un brazalete de Masriera.
Sí, impresionante.
En la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè.
De la Mercè. Señor Óscar Carrascosa, comisario de la exposición, especialista en relaciones entre artes plásticas y literatura, ¿algún consejo para los visitantes pues que se animen a ver esta exposición Viatge a Orient en al Museu d'Ussassà i després, ¿no?, que continua, ¿no?, en la catedral?
Que continua en la sala de la Capbrevació i en la sala capitular de la catedral.
Uh-huh.
En primer lugar, por supuesto, que se animen, que la visiten y que la puedan disfrutar con tiempo y más de una vez, además, porque es una exposición de múltiples lecturas que, por lo tanto, puede producir
que siempre
la necesidad de
repetir, ¿no? Y siempre te quedas con ese detalle, ¿no? Que igual no has visto, que te ha pasado por alto.
Así es. Y, de hecho, hay... Algunas de las piezas nos exhiben desde hace muchísimos años. Por ejemplo, el caso del árabe examinando la pistola, sería por el Museo de Montserrat. ¿Sí? Nos exhibe en Barcelona desde hace 50 años más, aproximadamente, sí, 50 años. Y bueno, y muchas de ellas nunca se han exhibido en Barcelona. Además de que hay piezas como el dietario del viaje de una manera que no se había exhibido tampoco. O sea, que es una oportunidad única para ver este conjunto de piezas presentadas en torno al mismo discurso.
Pues nada, nosaltres recordem als nostres oients aquest viatge a Orient de l'imaginari pictòric de Fortuny a les expedicions del pare Ubach. Recordeu que podeu visitar aquesta exposició que es va inaugurar ahir al Museu Diocesà de Barcelona i també que continua a la sala capitular de la Catedral Barcelonina fins al proper 22 de maig. Gràcies, Òscar Carrascosa. Sabemos que está pendiente de un vuelo, por tanto...
Sí, está en el aeropuerto.
Está en el aeropuerto. Lo vamos a dejar volar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también hemos volado, justamente, gracias a usted, hacia Oriente. Y, por suposat, doncs, animem els nostres oients a que vagin a veure aquesta exposició al Museu Diocesà. Muchísimas gracias y que tenga un feliz vuelo.
Pues gracias. Como es viaje a Oriente, pues buen viaje a todos.
Vinga, pues así serà. Vinga, que nosaltres seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Res, aprofitem, marxem a publicitat i a la tornada tornem amb més continguts.
Ràdio Estel. Ens acompanyes a fer un passeig per la vida? Al Tot anirà bé ens agrada omplir-nos de tot el que ens envolta. Conèixer i comentar l'actualitat, somriure tant com puguem, substituir la migdiada per testimonis que ens sorprenguin i donar la mà a gent interessant que ens faci créixer mentre l'escoltem.
De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Perquè estem convençuts que si ens acompanyes, tot anirà bé.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Mas Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega-3, EPA i DHK que contribueixen al funcionament normal del cor. A l'hivern, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. Aconsegueix per 5 euros el calendari 2022 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. Aquest any amb una selecció acurada de rutes espirituals per Catalunya. Compra la Ràdio Estel, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o te l'enviem a casa amb despeses d'enviament previ pagament si ens envies un mail a oients@radioestel.cat o deixes un missatge al 93 409 27 77 indicant nom, cognoms i adreça. Recorda, per enviaments a casa, oients@radioestel.cat o un missatge al 93 409 27 77.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Demano la paraula. I never thought that I would find a way out.
Que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel. Montserrat Pibernat, com estàs? Que encara no ens havíem vist des de l'any passat.
Bon dia, tens tota la raó. Avui és la meva primera col·laboració del 2022, veus? I ara et dic una cosa, que si no ens hem vist no és pas per culpa meva, eh? Vull dir que jo he estat treballant sense vacances.
Què dius sense vacances? Sí, és veritat. Ara sé que no has parat, però que no has fet vacances ni tampoc cap baixa.
Exacte, Mercè. I perdona que t'ho digui, però sembla que ho facis expressament, això de dir-me que no he fet cap baixa.
Però per què ho dius?
Doncs perquè avui la paraula que he triat és baixa. i de rebot també parlarem del verb baixar. Però la baixa ho he fet perquè aquesta setmana ha estat notícia l'enorme quantitat de baixes laborals causades pels positius en Covid.
I, de fet, avui t'hem fet baixar ràpidament.
Mira, també, és veritat.
Com que també s'ha activat aquesta alta automàtica, no?, per als treballadors de baixa per Covid,
exacte,
que són al cap de 7 dies, no? No,
això diuen, sí. Hem sentit això de baixa, amunt i avall, tota la setmana. Doncs parlem-ne.
Vinga, doncs som-hi. Què ens expliques de la baixa?
Doncs mira, començo dient d'on ve aquest nom de baixa. Ja veiem que està directament relacionat amb el verb baixar. I sí, és un nom que ve d'un verb. I això en català rep el nom de derivat postverbal o regressiu, però no us espanteu, sisplau.
Sí, ja m'he posat les mans al cap.
No, ja ho sé. Us faig la línia del temps, el timeline, que diuen ara, de la baixa. Primer hi havia baix, l'adjectiu. Després va venir el verb baixar. I, posteriorment, el nom de baixa.
I, com no, que ve del llatí.
Efectivament, ve del llatí, basius, que ja volia dir baix. Avui la història se m'acaba aquí, és senzilla i curteta. Ja ve en una paraula llatina que ja volia dir baix, ja està. Va, us explico cosetes de la baixa.
Vinga, va, volem saber més
coses. La baixa no és només la baixa laboral. La primera baixa, diríem que és l'acció de descendir a un nivell més baix. I d'aquest descendir, tirar avall, tenim, per exemple, la disminució dels preus, la baixa del dòlar, o el cotó ha sofert una baixa de preu, o una baixada, també es pot dir. I d'aquí tenim l'expressió a la baixa. Per exemple, negociar a la baixa, regatejar a la baixa. Mm-hmm. També fem servir la paraula baixa per indicar que una cosa està en procés de decadència. Una cosa o una persona, eh? Per exemple, a partir dels 60 va començar a anar de baixa.
Tu creus això o no? No, no,
espero que no. Anem a dir-te, encara em queda més d'una dècada, per això.
I escolta, Montse, ara que parlem... Ostres, és que ara em surten moltes coses en baixa. Sí. Donar de baixa, quan parlem que et vols desapuntar, per exemple, del gimnàs de dia 14 de gener.
Està perfecte, sí.
Es pot dir.
Perquè baixa vol dir també deixar d'estar vinculat a alguna associació o organisme i, per tant, et declaren exclòs d'un club perquè no hi vas, eh? Et donen de baixa. A veure, més definicions de baixa. Fixa't que baixa de vegades també ho fem servir com un eufemisme de morts, sobretot en una guerra. Hi ha hagut 200 baixes entre els soldats aliats, per exemple, i ja arribem, doncs, a la definició d'avui, a la declaració facultativa per la qual un treballador cessa temporalment en la seva activitat laboral. La baixa que hem sentit tant aquesta setmana, la baixa laboral. No?
Doncs, escolta, si ara pensant-hi, sí que té significats variats, no?, la baixa.
Sí, i encara n'he trobat un parell més. Baixa, en termes atmosfèrics, també significa depressió atmosfèrica, i es veu que hi ha un crit que es fa servir en un esport com ara l'esquash, per indicar que la pilota ha quedat baixa, que diuen baixa, indica així... com un crit, no? Com una interjecció, que es diu en català.
Com una què?
Interjecció. És un terme lingüístic.
Interjecció,
sí. Baixa, la pilota ha quedat baixa. Jo no em preguntis a l'esquash, perquè no crec que hi ha una raqueta pel mig, però no arribo més.
Escolta, Montse, una cosa. Al principi crec que has dit que de rebot parlaries del verb baixar, també,
sí,
no?
Sí, tens raó, el verb baixar. Sí, bé, el que volia és aprofitar que parlo de baixa per explicar-vos que en català tenim el verb baixar, però també el verb abaixar, i de vegades un trepitja l'altre, quan no ho hauria de fer. A veure, Mercè, escolta aquesta frase i digues si et grinyola o no. Va. Tranquil·la, que no és un examen, eh? Pot ser que sigui correcte, és com un parany que et poso. La frase diu, aquest cap de setmana la temperatura baixarà.
Sí.
Bé.
Em sona bé, de primeres.
Perfecte, t'ha de sonar bé.
Sí?
És totalment correcte.
Val.
El verb baixar s'utilitza quan les persones o les coses fan l'acció de baixar. No? Senzillament. Uh-huh. Per exemple, han baixat al jardí. Ja està. Aquest cap de setmana la temperatura baixarà, com et deia. O els preus no baixen mai. Tampoc no tenim cap problema en aquests altres casos quan baixar vol dir desplaçar de dalt a baix. Algú o alguna cosa. Per exemple, ja he baixat les maletes de l'armari. O també, pots baixar el nen de la trona, que ja s'ha acabat el sopar? Oi que tampoc tenim problemes,
no,
en aquest cas.
Però ho hem dit,
significa,
no?
Agafar una cosa o algú i posar-lo a un nivell
calçada
més baix.
Val.
Sí. Doncs tranquils tots. Ara bé, el dubte ens hauria de venir quan sentim aquests altres exemples. Pots baixar la persiana?
Ep.
O bé, baixa la ràdio que no et sento. O aquesta altra, s'ha adoptat la decisió de baixar els salaris als funcionaris.
Aquí grinyola alguna cosa, no, Montse?
Sí.
A mi en algun cas no em sona...
Et sonen bé i en algun cas malament. Potser a l'hora malament. Sí.
Quins serien?
Pot ser que per context en algun cas puguem pensar que la sentim correcta. Per exemple, en el primer de pots baixar la persiana. Clar, si el que vull dir és que tinc la persiana plegada dalt d'un armari i et demano que la baixis, doncs sí, pots baixar la persiana de dalt de l'armari. Però en el cas que ens ocupa seria que la persiana està a lloc i el que et demano és que, com que entra el sol, la facis baixar.
Sí.
La facis baixar. I aquí és on és la clau. És a dir, que la baixis. Perquè la línia és fineta, ho sé, però abaixar vol dir fer baixar. Fer que sigui més baix o fer baixar a un grau inferior.
Ah, per tant, en els casos anteriors que tu deies, com és el de la persiana,
sí,
la ràdio, no?
Sí.
O baixar el salari, hem de dir a baixar la ràdio,
sí,
que no et sento, no? O sigui...
Abaixa la ràdio.
Abaixa.
Sí, exacte.
Han abaixat els salaris dels funcionaris.
Exactament,
hem d'introduir aquesta A.
Sí. Val. Ja et dic que la línia és fineta entre baixar i abaixar, però penso que no hem de deixar de perdre la riquesa del llenguatge que tenim en el català.
No, clar, molt bé.
I una altra cosa, aquesta diferència entre baixar i abaixar funciona també amb el parell de verbs pujar i apujar. De la mateixa manera, funciona igual.
Ah, igual?
Sí, sí,
d'acord.
Sí, funcionen igual.
Doncs ja m'ha après una altra cosa, Montse, aquí el demano la paraula, però espera't, tinc una altra pregunta.
A veure.
Perquè, clar, avui quan entrem a internet, que ens descarreguem pel·lícules, música i sèries, jo faig servir el verb baixar. I dic, per exemple, m'he baixat la nova sèrie,
sí,
o tu t'has baixat, tata. I ara, després de tota aquesta explicació, clar, ara jo dubto si aquí
correcte.
També és correcte o no.
Sí.
S'ha de fer servir el... No, clar.
És una bona pregunta. Baixar com a verb en informàtica indica l'acció de transferir programes, fitxers, d'un servidor a un client. És a dir, bé, aquí tenim les instruccions, per exemple, de baixar un document informàtic des d'aquest portal. O bé, les discogràfiques exigeixen mesures perquè la gent no pugui baixar-se música per internet. O baixa'm les fotos, que jo no ho sé fer tot sol, no? Podem fer servir aquest verb com a sinònim de descarregar sense problemes. El que sí, i ja que hi som, ho acabem de repassar tots, hem de corregir l'ús de baixar-se en aquests casos. Per exemple, i aquí sí que us ha de grinyolar, em vaig baixar del tren una estació abans d'hora. O bé, per el cotxe que jo em baixo. Això és un ús totalment incorrecte, que ens ha de grinyolar moltíssim. Sens dubte és una influència del castellà. En català no cal reforçar en aquests casos el verb amb el pronom se, no? El pronom aquest pronominal, no? Sinó senzillament dir vaig baixar del tren una estació abans d'hora o bé per al cotxe que jo baixo.
I prou. Ja està.
Avui tinc la sensació que us he fet una clàssica, déu-n'hi-do. Potser ha quedat una mica espesseta. Disculpeu-me,
no, home, no. Va, que no ens va bé, perquè, clar, moltes vegades ho tenim tan interioritzat que, no, que en el fons no... Com que no entrem, no, en el sentit de la paraula pròpiament. I, clar, demanes la paraula per aclarir conceptes i això ja està bé, que és una mica el leitmotiv de la secció, no,
exacte,
Montse i Bernat? Va, ja anem acabant, Montse, però ja saps que arriba aquella part de l'espai que a mi m'agrada i força, que són aquests refranys o expressions amb el verb baixar o amb la baixa.
Sí, n'hi ha. Però primer deixa'm que proposi alternatives a una expressió que fem servir informalment, que és baixar-se del carro o baixar del carro, que ve de l'expressió castellana bajarse del carro o bajarse del tren, també. Que, com et deia, es fa servir un registre informal per indicar que s'abandona un projecte. Oi que sí que de vegades és veritat que l'utilitzem, no? Doncs en català disposa d'altres expressions pròpies per expressar aquest significat o un significat semblant, com ara deixar córrer, engegar-ho tot a rodar, desdir-se, tirar-se enrere, tirar enrere, segons el context. I ara sí, a veure, va, refranys, poquets, que he trobat amb el verb baixar. El primer diu així: per Santa Creu, el berenar baixa del cel. Què et sembla?
Ah, m'agrada aquest. Per Santa Creu, el berenar baixa del cel.
Què creus que vol dir? No ho saps, no? Mira, la festivitat...
Il·lustra'm.
La festivitat de la Santa Creu, que ho he buscat,
sí,
se celebra el 3 de maig. I el dia, en aquesta època de l'any, ja es nota més llarg. Per tant, la gent sortia a berenar. Per tant, per Santa Creu, el berenar baixa del cel.
Perfecte, val. Tens una altra?
Segueixo amb el temps. Quan el vent baixa del port, no hi falta mai neu a Sort.
Ah, veus?
Aquí hauríem de parlar amb el nostre company de redacció, el Ferran, que és de Sort, perquè ens ho certifiqués, oi? Es diu que el vent del port és el que hi ha a dalt del Pirineu, que acostuma a deixar nevades no només a Sort, sinó tot el Pallars, no? I acabo amb uns consells de refranys, de meteorologia i d'ornitologia.
Carai, Montse, et veig molt posada, eh?
Bueno, és el que he trobat, eh? Quan la garsa baixa, vent senyala, i quan puja, senyala pluja. Aquesta és difícil fins i tot de pronunciar. Una altra. Quan baixa el tord, que és un altre ocell, sí, el fred és més fort. I un últim. Quan el verdum baixa a la plana, supluja't a la cabanya. Supluja't, que vol dir que et resguardis. I ja, ja he acabat.
Què vol dir quan el verdum?
El verdum és un altre, és un altre ocellet.
Ah, val.
Quan el verdum baixa a la plana, supluja't a la cabanya.
Veus?
I fins aquí, i que tinguem tots bona setmana.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse Pibernat, per haver demanat la paraula. Jo crec que ja, Montse, tens al cap la paraula de la setmana vinent, no?
Podria ser, sí.
Mira, jo, si et sembla, si no la tens...
No, suggereix-me.
Et faig un suggeriment.
I tant.
Que és quina paraula? Ja portem com 2 anys que tots la demanem.
Que tots la desitgem.
Desitgem, millor dit.
Salut.
Doncs què?
Va, doncs vinga.
Setmana que ve,
salut.
I això, per què? Quan estornudem, no? Es diu salut. D'on ve aquest? O Jesús?
Jesús.
O Jesús.
Ja ho miraré d'investigar. Segur que hi ha un lloc on ho explica.
Doncs estarem pendents de divendres que ve. Montse Pibernat, et demano la paraula. Ara, què fem aquí al matí a Ràdio Cel? Doncs marxem a publicitat i tot seguit obrim en la nostra matrícula oberta l'espai d'educació al matí, avui amb Anna Pagès.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Més del 25% de la població al nostre país es troba en risc d'exclusió social. A la Fundació La Caixa facilitem eines, metodologies i recursos a milers d'entitats socials perquè les persones que més ho necessitin desenvolupin el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. Matrícula oberta.
Que passen de 2:15, seguim avançant en aquest divendres. Ho sabem que l'hem anunciat, eh? Joel Joan, el gran comediant. Estem tenint algun que altre problema tècnic aliè a aquesta casa. Per tant, estem trucant a la porta del gran comediant Olga Vallejo. Com estàs? Bon dia de nou.
Molt bé, aquí, a l'espera.
Teníem unes ganes, animats que estàvem per parlar amb el Joel Joan.
Sí, però no et pensis que ara seguirem parlant d'una cosa que...
Que també ens anima molt, que... els pares, no?
Que no és el comediant, però que està molt bé, eh?
Home, t'ho diràs. I em sembla que n'hi ha més d'un comediant.
A les cases, sempre.
Sempre, eh?
Sí.
Bé, en tot cas estarem pendents d'aquesta connexió amb el Joel Joan, però avui també, com deia l'Olga, doncs volem parlar aquí al matí a Ràdio Estel de l'espai d'educació, matrícula oberta. I és que els divendres, com ja sabeu, aprofitem que tenim aquesta matrícula oberta per parlar-hi. Ens acompanya ja l'Anna Pagès, de fet ja ens escolta, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Què tal, Anna? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Olga i Mercè, com esteu?
Molt bé, i tu, bon any, que bon any, perquè encara no havíem ni parlat.
Ja hi tornem a ser.
Ja hi tornem a ser, Anna. Doncs què, ens hi posem o no?
Sí, perquè clar, dèiem, això que parlarem ara és ben interessant, perquè segur que molta gent s'hi troba. Ja hem estrenat any i hem començat segon trimestre. Bé, els universitaris estan d'exàmens, però la resta ja han estrenat segon trimestre després de les primeres notes i avui volíem parlar això de com encarar aquesta nova etapa. Ja sabem que el primer, bé, podríem dir que és una mica de prova, no? Et situes, veus una mica com funciones, potser... Bé, és un nou curs amb la Covid, però potser nous grups. L'any passat eren grups més petits, aquest any han tornat a ser grups més grans. Sempre hi ha coses a millorar. La veritat és que el tercer trimestre ja fa estar i ara seria el moment d'incorporar algunes d'aquestes millores perquè entenem que sempre el tercer trimestre també podríem millorar. No sempre estem a temps de millorar, Anna.
Sí, sí, el principi d'educabilitat planteja que rectificar i millorar el problema és en quin sentit sempre són possibles.
Llavors, volem pensar una mica tant en l'alumnat com qui els acompanya, els mestres, que sabem que es passen milers d'hores amb ells, com les famílies, els pares, no? Que també els acompanyem. perquè com els animem a buscar la versió d'ells mateixos, que seria aquest l'objectiu, al final, no només amb el que passa a l'escola, sinó qualsevol altra cosa, que es facin al llit cada dia també està bé.
Sí, hi ha una sèrie de coses que els pares i els mestres demanen als nens que facin, que són de la rutina, del dia a dia. Per exemple, fer-se el llit, recollir la taula, endreçar la seva habitació, tot això és important. Però quan parlem de la millor versió d'ells mateixos, aquí rellisquem una mica, perquè entrem en un terreny una mica més difícil, que és que ells han de veure què els agrada, què els interessa, i ara, el segon trimestre, ja comencen a conèixer més els professors, els seus companys, i els professors també a ells. Això també afavoreix que els pares puguin parlar de l'escola una mica més a casa.
Però no és trampós, no? Sí que bé, els nens i també els adults sempre podem anar buscant una versió millor nostra que anirà evolucionant.
Clar, el problema aquí són les expectatives, que això és una cosa que ja va dir Rousseau moltes vegades, és una de les coses que més va repetir Rousseau. La dificultat de la vida social són les expectatives dels altres, perquè quan diem millor, a què ens estem referint? A vegades dir millor vol dir el que vol el mestre de mi, o el que vol la meva mare, o el que vol el meu pare, o el meu germà gran de mi, o el que vol el monitor d'esplai. Però aquí hi ha les expectatives dels altres, i una altra cosa és l'exploració, la recerca que un fa una mica cadascú del seu interior, de qui és, de quines preguntes té, de com s'imagina el seu futur, i aquest és un, això és una altra qüestió. Llavors, el problema seria trobar un punt d'articulació entre tots dos.
Així que llavors seria molt important que nosaltres des que els fills són petits, els animéssim a que pensessin què els agradaria, no només què els agradaria fer, sinó que creuen, no?, que vagin reflexionant una mica, cadascú en la mesura de l'edat i la possibilitat que té, però què podria millorar, què creu que fa bé, què creu que potser no li acaba de sortir, potser també acceptar que hi ha coses que no et surten i que hi ha coses que és que no tens tanta traça.
Exactament, i per exemple, quan comets un error o quan t'equivoques, doncs el més important de tot això és que aprens i que pots rectificar per més endavant. Però jo m'estic referint més aviat a una manera d'estar en el món. Els nens a poc i les nenes van descobrint el món a partir de les indicacions que donen els adults que els acompanyen, els mestres, els pares, fins i tot els germans grans o els cosins grans a vegades. I aquí la qüestió seria com deixar tranquil una mica el nen o la nena perquè es pugui plantejar preguntes per si mateix. És a dir, nosaltres vivim en una societat molt controlada, molt planificada, de les to-do tasks, de les llistes de tasques i del control. I llavors això no sempre és bo per buscar una mica una cosa que sigui inèdita de cadascú.
I si els deixem, arribaran aquestes preguntes? O potser hi ha nanos que se'ls ha d'acompanyar una mica més perquè arribin a la pregunta?
Jo crec que deixar-los no vol dir deixar-los totalment, sinó deixar espais. Ser-hi, però deixar espais. Que a vegades els pares són massa intervencionistes i a vegades els mestres també són massa intervencionistes. El més difícil és trobar el punt en què t'adones que el nen necessita espai i temps, una mica. No vull dir que els deixis totalment, una mica. I llavors, a partir d'aquí, poden sorgir preguntes. I després recollir aquestes preguntes per tenir una conversa amb ells. Una conversa que no serveixi per res, ni per fer-se el llit, ni per portar els plats a la cuina, és a dir, que no tingui una finalitat pràctica més que la reflexió sobre qui són ells, què pensen, per què.
Això és molt filosòfic.
Sí. Les grans preguntes a la vida doncs són, per exemple, com s'ha de viure, no tenim un manual d'instruccions. Per això, com s'aprèn? Doncs s'aprèn vivint amb els altres, i els primers amb els que vius són els teus pares, els teus germans, la gent propera, la gent que t'estimes. Si aquesta gent es converteix en una mena de gestor de tasques, és molt difícil que pugui obrir, hi hagi un espai per alguna cosa més.
Mm-hmm. Ara potser hi ha algú que ens està escoltant que és mestre o que ho ha estat o que té fills o que té nebots o el que sigui, però que està vinculat amb algú que ara té al cap algun alumne, algun nen, nena, noi, jove, que potser s'ha fet aquesta reflexió, que li han deixat aquest espai, que s'ha aconseguit trobar més o menys aquest equilibri, no?, d'acompanyar, però sense estar massa a sobre. Però resulta que el nano ja li va bé com va i clarament hi ha coses que potser caldria millorar. Això, què fem quan passa això?
Clar, aquí aquest és el punt de l'ètica en educació. Si nosaltres fem una educació que inclogui la possibilitat de que l'altre en algun moment s'autoafirmi i arribi a conclusions que no coincideixen necessàriament amb el que nosaltres voldríem, és a dir, el risc de tot això és que fallin les nostres expectatives, però que ells se'n creïn de seves. S'ha d'intentar trobar un punt mig, evidentment. Però tota la problemàtica està aquí. Com lligar les expectatives dels adults, i tots nosaltres sabem perfectament quines expectatives tenien a la casa nostra sobre nosaltres. I que quan hem decidit coses que no han agradat, hem frustrat les expectatives de la gent que ens acompanyava. Per tant, educar en un sentit ètic implica considerar la possibilitat de que arribi un moment en què el nen digui coses o faci, decideixi coses que no necessàriament són les que un voldria. I això es veu molt clarament a l'hora d'escollir els estudis universitaris. Però també abans. No sé, l'altre dia parlava amb una mare que ella era de ciències... Perdó, ella era de lletres i el pare també, la nena volia fer ciències pures. I no sabien com... no se'n sabien avenir. Doncs, bueno, existeix la possibilitat de que en una família de lletres surti una persona de ciències pures.
Val,
però... I llavors què es fa? Doncs, es respecta i s'intenta acompanyar. És desconegut? Sí. Molt sovint en educació entrem a la dimensió desconeguda.
Sí, això passa. El limbo, no? Entre dimensió desconeguda, forat negre i limbo. No sabem ben bé què és. Però més enllà d'aquestes situacions, el que tu deies, bé, haurem d'acceptar que nosaltres teníem unes expectatives i potser passarà una altra cosa, que no ha de ser ni millor ni pitjor, però en els casos de, posem, algú, 10 anys, no?
Sí.
Que no fa els deures, que no fa bé les tasques, que és una mica deixat, que la llibreta està d'aquella manera, i que quan ha arribat a aquest espai de reflexió diu, no, o sigui, ja està bé, jo ja vaig passant, més o menys, clar, també, què deu fer, 5è, 6è... En aquests casos, aquí, què hem de fer?
Clar, a veure, hi ha pares que demanen un rendiment acadèmic molt alt. Aquí hi ha el llistó dels pares, també. Hi ha nanos que van aprovant i estan feliços i contents, i van a l'escola i aprenen coses. Però no per tots els pares això és l'ideal. És a dir, els pares voldríem que els fills traguessin molt bones notes, matrícula d'honor, que fossin els millors de la classe, que fossin els més interessats. No sempre és així. Molt sovint ens trobem amb pares molt exigents que eduquen nens que ja se'ls està bé tot, és a dir, nens que no tenen una ambició precisament perquè han vist aquesta sobreexigència dels pares. Llavors jo aquí potser recomanaria als pares de... no posar tan alt el llistó i intentar veure, bueno, fins a quin punt. A veure, una criatura que no fa els deures, però més o menys va aprenent, sí que ha d'adquirir una rutina de fer els deures. Això és una cosa que es pot adquirir a poc i amb paciència. Però si a aquest nano realment li interessen altres coses, i això els mestres ho saben perfectament, hi ha nanos que els interessa una cosa en particular i després és molt difícil fer-los sortir d'aquí. Vull dir que les rutines i l'organització diària d'una casa on les coses passin tranquil·lament, és molt difícil tot això.
Sí.
És molt difícil. Llavors, perquè ningú està al 100% tranquil, i menys en una època com la nostra, i els nanos això ho noten. Però s'ha de trobar una miqueta el punt mig, entre les expectatives del que nosaltres voldríem, que fes els deures cada dia, no s'oblidés mai res, bueno, escolta, hi ha coses que poden passar. I fins a quin punt el nano, diríem, respon bé. Hi ha nanos que no són ambiciosos, que no volen treure un 10, però estan contents, van a l'escola contents i aprenen les coses bàsiques. Potser aquí jo no seria tan exigent.
I per la mestra, que té un grup d'aquells que dius, és que aquest és que és molt fluix, és que no tiren gaire, és que es distreuen com si res, com els reenganxa?
Bueno, és que el bon mestre no es queixarà mai d'un grup que sigui fluix, perquè el bon mestre té el seu grup i es farà càrrec del seu grup, sigui com sigui aquest grup. Llavors, fluix és en relació a alguna cosa considerada forta. No hem de parlar de fluix, sinó que hem de parlar de, bueno, aquests nens que els interessen. Perquè els grans pedagogs del segle XVIII i XIX, Herbert, per exemple, deien que el que s'havia de fer a l'escola és multiplicar els interessos de l'alumne. Llavors, intentar captar per on van els interessos de l'alumne. El bon mestre això ho fa sempre.
Clar, Anna, escoltant-vos ara, d'alguna manera, per tant, suposa això cada any un gran repte diferent, no?, i variat pel mestre, no? Clar, perquè...
No és tan difícil com això. És molt més espontani, molt més quotidià. O sigui, explicat així pot semblar com molt filosòfic i una cosa impossible, però els mestres en el dia a dia fan això. És a dir, el que fan és captar, conèixer els seus alumnes. Fa poc s'ha publicat un llibre preciós sobre la secundària que ha escrit la Dolors Sanahuja. I és un llibre absolutament preciós, jo me l'estic llegint ara. I ella el que diu és, bueno, s'ha de conèixer els alumnes, que això és el que deia Rousseau també, s'ha de conèixer l'infant, i que si tu coneixes l'infant no diràs mai si és fluix o no és fluix, o si no arriba. Si tu coneixes l'infant, sabràs què li interessa a l'infant. I de quina manera tu pots oferir un tipus d'aprenentatge que sigui interessant per ell o per ella. Llavors jo crec que aquest és el, que no és un gran repte, no és una cosa extraordinària, eh? És una cosa que es va veient en el dia a dia, a poc, hi ha dies que veus unes coses i altres dies que no les veus. I el mateix passa a les famílies. Els pares i les mares no ho saben tot sobre els seus fills, és impossible. I hi ha dies que et sorprenen, diuen coses que no havien dit mai. Dius, i això d'on surt? I són en aquestes petites coses del dia a dia que podem realment ajudar a millorar els nostres fills i els nostres alumnes.
Anna Pagès, professora de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un divendres més aquí al Matí a Ràdio Estel, al Matrícula Oberta.
De res, un plaer, com sempre.
Una abraçada ben forta, Anna.
Igualment, bon cap de setmana.
I nosaltres que seguim avançant aquí al matí a Ràdio Estel, 3:15, us ho anunciàvem ja fa uns minuts. Clar, després dels èxits teatrals, el pare de la Núvia, Escape Room, Joel Joan, torna als escenaris amb una obra escrita a quatre mans, juntament amb Héctor Claramunt, i que interpreta al costat de Xavi Mira, Sandra Monclús, Àfrica Alonso i Eduard Muntada.
O sigui que ets tu que estàs enderrocant la casa. Home, fantàstica, li deien de reina meva. O sigui, jo, donant la vida cada nit a dalt de l'escenari, fent una feina impecable i plena de matisos, perquè el meu públic es mereix això i més, i què rebo com a premi?
No, avui no estic per escoltar els seus laments, et tot frustrat. Jo no sé què dir-li, tu. Com deia Hamlet, sé o no sé, aquesta és la qüestió.
Clar, es tracta del gran comediant. És una història que el protagonista, el Llorenç Sortosa, interpretat per Joel Joan, un divo tronat i envejós de 50 anys de l'escena, a qui li han anat molt bé les coses, i el seu gran amic, l'Ernest, l'actor Xavi Mira, que no s'han acabat d'en sortir. Bé, una relació d'amistat d'aquelles, podríem dir-ho d'aquesta manera, Olga Vallejo, plena d'enveja, cinisme, falsa compassió, que assumirà doncs els dos amics a una competició desquiciada per ser doncs l'un millor que l'altre. Tu l'has vist, el Gran Comediant?
No, encara no, tinc moltes ganes.
Doncs mira, fins al 6 de març podré veure el Gran Comediant al Teatre Goya de Barcelona, i de fet ja ens escolta ara, sí, a l'altra banda del telèfon, el seu protagonista, l'actor, guionista i director, Joel Joan. Joel, bon dia, gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, com estem?
Què tal? Molt bé, i bon any, Joel. Escolta, ja fa més d'un mes que esteu al Teatre Goya amb el Gran Comediant. Contents, no? Entenc, per la gran rebuda del públic.
Contents, barregant, sí, i tant, no, contentíssims, contentíssims. Des que vam estrenar el 22 d'octubre a Girona i vam fer una gira fantàstica, que hem vist que hi ha un cordó umbilical molt xulo amb el públic, amb aquesta obra, que l'entén, que la disfruta i que surt molt satisfet de la funció al final.
En alguna entrevista, Joel, has confessat que tu ets actor per necessitat de pujar a l'escenari i de fer-te veure. Et sents identificat, llavors, d'alguna manera amb el teu personatge, en aquest, el Gran Comediant?
Del tot. De fet, és impossible escriure, i a més és una mala idea, escriure coses que estiguin llunyanes d'un i que en el fons no t'estiguis explicant a tu mateix. És una forma honesta d'escriure i d'enfocar la carrera. Des del David Güell, de Plats Bruts, que ja era un estudiant a l'Institut del Teatre i que volia ser actor, fins al Crac, i fins i tot passant pel Pere Brunet, de Porca Misèria, de tot el que he fet com a autor, o coautor, etcètera, d'alguna manera jo, la meva ànima, la meva manera de patir el món, per dir-ho d'una manera, no sé, que es veu reflexada en la meva feina. I sí, evidentment, jo porto també un gran divo a dins, un gran ego, que intento apaivagar tot el que puc dia a dia, però que hi és, i me n'enric d'ell, el poso a la picota, el poso a la graella, perquè tothom se n'enrigui d'ell i el anem matxacant.
Clar, fixa't tu que ara ens estàs explicant, no? que també en la vida el més important també és tenir aquest punt d'humor, no? I ens hem de riure més, no, Joel? El Llorenç, el protagonista divo, entre cometes, del Gran Comediant, clar, el mou una mica l'enveja, no? Que
sent les cometes, tot les cometes.
Sense cometes.
És l'home més cregut, més impertinent.
Doncs el posem a majúscules, què et sembla?
M'encanta.
Doncs bé, ho deixem així. Clar, a ell li mou, tu estaràs d'acord, aquesta enveja que sent pel seu amic, no? Quan aquest de sobte doncs comença a tenir èxit contra tot pronòstic. Clar, això ens fa riure, no? Perquè d'alguna manera ens sentim una mica identificats. Sembla que ens agradi, no?, riure'ns de les nostres pròpies misèries. Pot ser fins i tot terapèutic.
No, ho és, ho és. Ho és. Fins que no riem del que realment ens fa pupa, no som capaços de superar-ho. O sigui, el riure és molt emocionalment molt resetejador, et posa a zero, el comptador a zero, i et permet relativitzar-te, no donar-te tanta importància a tu mateix i distanciar-te dels problemes i agafar aquest punt de maduresa de dir, sí, és que sóc molt poca cosa, i realment m'he inflat aquí un ego per ser qui m'agradaria ser, i potser no sóc tan esplèndid com m'agradaria, no? Hi ha una frase meravellosa d'un autor britànic del segle XX, de principis del segle XX, del Somerset Maugham, que diu no n'hi ha prou amb tenir èxit, cal que els altres fracassin. Em sembla una frase brillant per explicar una mica el nostre personatge. És a dir, en el món de l'espectacle, però en el món de la medicina, en el periodisme, en el món de l'arquitectura, els egos, ser millor que els altres, destacar per damunt i que et valorin i que, collons, que et fotin una plaça en el teu poble o ciutat, la més gran possible, no? El teu nom allà per l'eternitat, deixar petjada, totes aquestes obsessions que són terriblement humanes ens fan també, doncs, molt, molt, molt tendrament patètics, per dir-ho d'alguna manera, no? O sigui, és... Som així, som gent imperfecta.
Totalment.
I que als altres les coses els hi van bé, fem veure que ens n'alegrem molt, però per dins hi ha alguna cosa que també ens diu, i ens n'alegrem, eh? O aquest oxímoron de l'enveja sana. Tu dius, no, que tinc enveja sana. Jo és que no he descobert encara la meva vida què coi és l'enveja sana.
Si no, és aquest segon dius, però sana, eh?
Exacte. Com disfressem les nostres pròpies paraules? Dic, no, però és enveja sana. Home, no, si és enveja, és enveja, nen. I sana no ho és, l'enveja. No pot ser-ho. I fem veure que ens n'alegrem pels èxits dels altres, quan molt sovint hi havia, i per què no tinc aquest? No és que li vulguis mal a l'altre, però jo per què no tinc el mateix èxit, eh? I a mi per què no em van igual les audiències, per exemple, en el nostre món de les audiències? I aquell per què connecta més? I aquell altre per què té més èxit? I té més diners? I té una casa més gran? Ostres, si jo sí tinc més talent, perquè és que està clar que jo tinc més talent, això veu qualsevol, no? Sí, bueno doncs tots aquests anars i venir de l'ànima humana és de lo que ens enviem. I clar, el públic s'identifica en la mesura, igual que el crac, passa una mica, és a dir, qui no té un crac a dins que vol ser l'amo de tot i en el fons doncs no és l'amo de res, no?
També, bé, et volia preguntar, perquè amb l'Héctor Claramunt porteu ja tres obres escrites conjuntament, tres obres, per cert, de molt èxit, El pare de la núvia, Escape Room, i ara El gran comediant, a més de la sèrie El crac. Han sorgit ja enveges entre vosaltres, o la vostra amistat encara segueix en bona forma i és un bon tàndem aquí equilibrat?
Bona pregunta. No, entre nosaltres no hi ha enveges. No. Bueno, seria impossible treballar. Però és que a part hi ha una gran admiració de l'un respecte a l'altre, almenys de part meva respecte a ell. Aquesta segur que la tenim, perquè ho dic jo. O sigui que no es pot treballar a quatre mans si no sents un profund respecte cap a la feina que fa l'altre, i admiració i estima. És a dir, amb els anys que portem, perquè fa 9 anys que ens coneixem i que estem fent coses junts, ens hem arribat a estimar, i això és el que fa possible que puguem treballar i seguir, perquè quan tu tens una idea, sempre vols que sigui la millor del món. I que el teu company digui, oh, que bona aquesta idea. I celebrar-ho, sí, és el millor, tio, clar que sí, fem això. Però molt sovint, quan treballes, doncs això no és així. I tens una idea i el company fa, sí, va, mal, però si tinguem una punteta, hòstia, no li ha agradat. Mira, què he fet jo ara perquè no l'hagi agradat això? Hòstia, és tan bona aquesta idea. I no te n'adones que el seu punt de vista t'enriqueix i que et complementa absolutament la teva idea i la fa créixer o aquella idea no serveix absolutament per res, però és germen d'una altra idea que sembla paupèrrima en el principi, però al final acaba agafant cos i acaba... I això és treballar amb grup, amb
parella. I en
equip, no? Saps? Exacte. Deixar-te créixer amb el talent de l'altre. No ancorar-te amb les teves idees i que l'altre les celebri, sinó estar molt obertament, ser molt flexible, admetre que no ets Shakespeare, en cap dels casos, no? I que dius, no, és que jo sóc terriblement imperfecte... escrivint, actuant, tot, i que el meu company m'ajudi a ser millor en tot, hòstia, és una gran sort.
Totalment. Ja sabeu, el gran comediant, que podeu veure al Teatre Goya de Barcelona fins al 6 de març. I ara, Joel, et volíem demanar a veure si t'animaves a jugar un petit joc. Què? Tenim 5 minuts.
Estic animadíssim.
Vinga, doncs anem-hi. I per fer-ho, Marta Jarque, com estàs? Va,
què tal?
Fas jugar al Joel?
Sí, una mica, Joel, perquè aquest any aquí al matí a Ràdio Estel ens hem proposat jugar, treure més a passejar el nen i la nena que portem a dins. I mira, preparant l'entrevista, també hem pres encara més consciència de la quantitat de personatges que has interpretat, guions que has escrit i projectes en els que t'has embarcat. Realment increïble. Per això et proposem un crossover, un viatge en el temps i l'espai de la teva pròpia carrera. Estàs a punt?
Puntíssim. Som-hi.
Vinga. Una de les teves primeres obres va ser El somni d'una nit d'estiu, dirigida per Calixto Vieito. Ja. Quin creus que seria El somni d'una nit d'estiu de Llorenç Tortosa, el protagonista del gran comediant?
El somni d'estiu seria el dia que guanyés l'Òscar amb els seus amics Leo DiCaprio un costat i Brad Pitt a l'altre. Els tres agafessin un cotxe descapotable, un d'aquells americans que són ben llargs, aquells cotxes ben llargs, i anessin a Las Vegas a petar-ho.
Creus que ja ho tindria tot fet? O, com comentaves abans, sempre en voldria més, no en tindria prou?
Home, sempre en voldria més. Aquestes ànimes insaciables no paren mai de demanar. Sempre en voldria més, i tant. I després de l'Òscar en voldria una altra, tenir-ne tants com a Meredith Streep, com a mínim.
Col·leccionar-los. Va, que l'any 2000... Passem al següent crossover. L'any 2014, Joel, es va estrenar a TV3 la sèrie El Crac, que protagonitzaves tu mateix. Mm. 6 anys més tard, creaves una productora anomenada Arrisca. Què no s'arriscaria mai a perdre, El Crac?
Bueno, el productor és anterior, El Crac, però sí, ja fa anys.
6 anys abans, doncs, potser creaves aquesta productora anomenada Arrisca.
Sí, correcte.
Més o menys.
I la pregunta és...
Què no s'arriscaria mai a perdre, El Crac?
Què no s'arriscaria mai a perdre?
No, és bona,
Sí, és complicada,
Mira, ja ara t'ho compliquem encara més. Tens 2 minuts, Joel.
Per perdre, que o sigui... és que El Crac és molt inconscient, i el molt burro... Al final de la segona temporada sí que se n'adona del que l'important en la vida és l'amor i ser estimat i deixar-se ajudar per la gent que t'estima i fa aquell últim quiebro i deixa el Matt Damon plantat en un plató rodant Mars 2 i ell se'n torna en el Teatre Goya precisament al costat de la seva estimada Sandra, que l'espera allà actuant amb el Julio Manrique. Per tant, doncs això, jo penso que en un punt on el vam deixar ja no s'arriscaria a perdre la seva estimada Sandra.
Bueno, doncs ben jugat, no? Ben jugat, no?
És que l'amor al final ho és tot, Deixeu-me que em posi una mica nyoi. Però ha arribat el moment i si s'arriba, escolta, s'assumeix i ja està. Però l'amor és la clau de volta de tot. És el que dona sentit a aquesta vida, ja ho sabem, no? És el que un cop oblides els egos, les enveges i passar a ser i sortir l'enciclopèdia i la plaça, dius... és que això no em porta enlloc. L'únic que vull és estimar i ser estimat, i ser estimat no és fàcil.
Per tant, Joel, apuntem, com a fórmula de l'èxit, que humor barrejat amb amor,
Totalment. L'humor és necessari per sobreviure i per realitzar-nos, i l'amor és l'oxigen que ens porta vius.
Gran comediant Joel Joan, que podeu veure al Teatre Goya de Barcelona, recordem-ho, fins al 6 de març. Moltíssimes gràcies per haver estat aquests minuts avui al matí a Ràdio Estel, Joel.
Gràcies a vosaltres, sou meravellosos.
Vinga, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies, Joel. Que arribem ja al punt... Ha dit que som meravellosos, Ràdio Estel.
Clar. Home, és que... Té bon gust. Uns cracs, també.
Home, tu diràs, uns cracs. L'heu vist, El Crac, o no? Tu deies Porca Misèria. Jo, del Joel Joan, Porca Misèria.
I Plats Bruts.
Plats Bruts. Però a mi
Porca Misèria... Del dret i del revés, i no m'encanso.
de plats bruts.
Va, un minut i ens situem al punt de les 12. Això que continua aquí al matí a Ràdio Estel, ens posem al dia amb les notícies per connectar amb l'actualitat amb l'Olma Giró i l'Anna Closa, i després connectarem amb tot el que arriba aquest 2022 a les plataformes digitals. De fet, ja ha arribat aquí als estudis de Ràdio Estel l'Helena Neira, i com dèiem, escoltarem la pregària de l'Àngelus, ens posarem al dia amb les notícies i més continguts aquí al matí a Ràdio Estel. Fins ara.